Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí. ¡Cielo!
Tú pagas el rescate, ¿cuánto? $80,000. Nos das a nosotros 40,000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido.
Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme, bon dia.
Avui, amb el que hem escoltat fa uns instants, no tinc tampoc massa clar quina és la temàtica que seguirem.
Bé, doncs hem obert amb uns momentets de la pel·lícula Fargo, dels germans Coen, protagonitzada per la Frances McDormand, que és una pel·lícula, un thriller esplèndid, molt bo, de l'any 96, sobre uns fets reals que van succeir l'any 1987, que, com hem pogut una mica sentir, doncs era un home que va segrestar la seva dona, que era filla d'un milionari, per cobrar-ne el rescat. El problema va ser que, bé, hi va haver morts no previstos pel mig i la cosa es va complicar.
Es va complicar.
Sí. I és que avui parlarem de thrillers històrics, és a dir, de pel·lícules de sèrie negra que han estat, doncs, històriques dintre del que és la història del cinema, és a dir, que són bones pel·lícules. Un, evidentment, és aquest nord-americà, Fargo, la pel·lícula aquesta nord-americana, que va guanyar 2 Oscars, un a la millor actriu, que era la Frances McDormand, que és una està casada amb un dels germans Coen, i el millor guió original. I una altra pel·lícula, també que podríem considerar un clàssic en aquest terreny, és El salari de la por, d'Henri Georges Clouzot. Es tracta d'una pel·lícula formidable, d'un grandíssim suspens, que et manté tota l'estona en tensió, absolutament tota, és una pel·lícula en blanc i negre. Són 4 individus que han estat contractats per una empresa petroliera perquè transportin en un camió una càrrega explosiva, una càrrega de nitroglicerina. El problema és que han de dur aquesta càrrega per uns camins de muntanya tortuosos i estàs tota la pel·lícula amb l'ai al cor. És una joia del cinema, això sí, la pel·lícula és una joia del cinema. Que jo recordi, hi apareixia dues dones apareixien, però sobretot una tenia una miqueta més de paper, però bàsicament era una pel·lícula d'homes. Eren Yves Montand, els protagonistes, eren Charles Vanel, Folco Lully i Peter Van Eyck. I una mica també sortia la Vera Clouzot. D'aquesta pel·lícula se'n va fer un remake l'any 1977 per William Friedkin, que es deia Sorcerer i que no arribava ni a la sola de la sabata a la pel·lícula francesa.
L'original.
El remake era americà, però l'original francesa era boníssima. La bona és aquesta.
Mira, si damos media vuelta aquí, nos hundimos.
¿Qué hacemos?
Retroceder por las roderas.
Debes estar loco. A la vuelta habría que volver por ahí también. Lo mejor que se podría hacer para patinar.
Yo no voy a patinar. Anda, guíame tú.
¿Cómo coja al hijo de puta que lo llenó? Seguro que empezó echando gasóleo. Y el cabrón, cuando se dio cuenta, no dijo nada. Me juego la cabeza. Verás cómo le ponga la mano encima. Le voy a dejar la cara que ni su madre lo va a reconocer.
Para entonces ya tendrás gasolina de primera.
Estoy viendo una cosa. No tenemos sitio para lanzar el camión.
¿Qué le vamos a hacer? Iremos despacio.
¿Y los otros? ¿Cómo vengan como locos? No podrán frenar en la chapa. Se nos van a echar encima.
Creo que ellos también vienen despacio. Si fueran deprisa, ya nos habrían alcanzado.
Fragment de la pel·lícula El salari de la por, una pel·lícula que, com comentàvem abans, s'hi veuen principalment figures masculines, amb la presència, també has comentat, d'un parell de dones, una d'elles la Vera Clouzot, que no sé si té relació familiar, podria ser la dona o bé la filla del director, de l'Enric Georges Clouzot.
Sí, era la dona. com que allà també perden el cognom les dones, el casar-se, doncs, era, es deia Clouseau. Vera Clouseau era la dona. El que passa és que, bé, va ser una actriu que va fer una carrera molt curta, perquè, clar, va morir als 46 anys d'un atac de cor, va morir prematurament, i la poca carrera que va fer cinematogràfica la va fer amb el seu marit, amb Henri Georges Clouseau. Va fer tres pel·lícules amb ell, que eren, una era El salari de la por, l'altra Les diabòliques i l'altra Els espies. I va treballar en el guió d'una altra pel·lícula que es deia La veritat, que la feia la Brigitte Bardot, que també era del seu marit. I va morir aviat, és a dir, no va fer gaire cosa. Però bé, ja que parlem d'actrius, hi ha una pel·lícula que té un personatge femení per excel·lència, que és el gran protagonista. És una pel·lícula de Hitchcock, de l'any 1964, protagonitzada per Sean Connery, i en aquesta escena que ara sentirem, no sentirem cap veu femenina, però sí que el tema del qual parlen és una dona, i parlen precisament de la protagonista, és a dir, estan parlant de Marnie.
Señor Rutland, no sabía que estaba usted en la ciudad. Nos han robado cerca de $10,000. Era de esperar, admitió, a una preciosidad sin referencias. ¿La recuerda? Se la presenté la última vez que estuvo aquí, y usted dijo que con ella había mejorado el aspecto del despacho. Aquella morena de piernas esculturales. Discúlpenme, señores, el señor Rutland es un cliente. No creo que hoy disponga de tiempo para hablar de negocios, señor Strutt, con esa ola de crímenes por investigar. Nada de eso. Yo siempre dispongo de tiempo para hablar de negocios. ¿Cómo van las cosas por Filadelfia? A esa bruja la haré encerrar durante 20 años. Ya decía yo que era demasiado buena chica. Siempre dispuesta a seguir trabajando fuera de su horario de oficina. Tanto siempre tironcitos a su falda para ocultar sus rodillas como si fueran un tesoro nacional. Parecía tan delicada, tan eficiente, tan llena de recursos.
Marnie de Hitchcock, és veritat que va empaitar a la protagonista, la Tippi Hedren? Des del punt de vista sexual, sí. Hi havia
sí,
un cert interès, no?
Sí, el Hitchcock tenia, es deia molt de Hitchcock que empaitava les seves actrius i que tenia molt de morbo i sí, es diu molt. També s'ha de dir una cosa en relació a això, i és que Kim Novak, que havia treballat amb ella a la pel·lícula Vertigen, sempre l'ha defensat. Ella sempre l'ha defensat. Ella ha dit que aquesta fama d'assetjador sexual, ella en discrepava, perquè deia, si realment fos així, jo ho hauria experimentat, deia ella. A mi hauria fet alguna cosa, perquè la Kim Novak, doncs, a la seva època...
També és atractiva.
Sí, clar, a la seva època. I, a més, és que era la rossa típica que agradava a Hitchcock, és a dir, sempre buscava un tipus de dona, com Tippi Hedren o Eva Marie Saint, Grace Kelly, etc., no? Aquests físics més aviat glacials, d'aparença glacial, encara que per dintre, amb un foc interior. Però, bé... Si Kim Novak discrepava de la llegenda, Tippi Hedren, temps després de rodar Marnie, va dir exactament això. Diu, no sé com dir-ne d'allò, però no era pas amor. Quan estimes algú, el tractes bé. Som davant d'una ment incomprensible. Era malvat, Hitchcock, pervertit, gairebé perillós. Això diu Tippi Hedren. I ara fa uns 4 anys, es va estrenar una pel·lícula per televisió, feta per televisió, sobre Hitchcock i Tippi Hedren, i arran de l'estrena, el dia de l'estrena, ella va fer aquestes declaracions, la Tippi Hedren. Fa 4 anys, diu, no sé pas si aquí hi ha alguna dona que hagi estat víctima d'una obsessió com aquesta. Descobreixes que has estat empaitada i espiada, i que t'han demanat coses que mai no hauries d'haver consentit de cap de les maneres. És una situació opressiva davant la qual no saps què fer. Això referència a Hitchcock, de l'empaitament de...
Són percepcions molt diferents, eh?
Sí, completament diferents, clar. Bé, podria ser que estigués obsedit amb la Tippi Hedren i no amb la Kim Novak, no? Tanmateix s'ha de dir una cosa, que és paradoxal. Tippi Hedren no va fer només una pel·lícula amb Hitchcock. Tippi Hedren va fer 3 pel·lícules. Vull dir que... Si hi ha molt problema en la primera, no tampoc repeteixes, perquè és lògic, tens malament. Però ella va fer 3 pel·lícules, va fer, una era aquesta, Marnie, va fer Els ocells i La comtessa de Hong Kong. És a dir que Tim Heddern ha fet moltes altres pel·lícules, a part d'aquestes tres de Hitchcock, però cap la recorda la gent. És a dir, si per alguna cosa serà recordada Tim Heddern, serà per les pel·lícules de Hitchcock. Podria ser que això la fes empassar-se alguns gripaus, perquè Hitchcock era un geni. I pensaves, home, malgrat tot la meva carrera...
Depèn.
Amb aquest director creix, amb altres no creix. És a dir, no se sap, però això ja són especulacions, perquè no només ho sap Tim Heddern ni Hitchcock, com és lògic, no? Bé, ara, a part d'això, ara sentirem una escena que forma part d'un gran thriller. Un gran thriller. Es tracta d'un film excel·lent, una pel·lícula que va reunir un grup de noms exquisits. Fixa't, director Martin Scorsese, guionista Paul Schrader, músic Bernard Herrmann, el músic habitual de Hitchcock, i actor protagonista Robert De Niro. Estem parlant de la pel·lícula Taxi Driver. Taxi Driver. Aquesta escena, que ara sentirem, no hi era inicialment en el guió que va escriure Paul Schrader. Paul Schrader només posava en el guió De Niro es mira al mirall. Ja està. Bé, Travis, que era el personatge, Travis es mira al mirall. Però aleshores, De Niro, ell havia vist un concert de Bruce Springsteen, va anar a un concert de Bruce Springsteen, i en el decurs del concert, Springsteen va dir, va llançar una frase que deia que estàs parlant de mi, que parles de mi. I aleshores ell va proposar a Scorsese, li va proposar al director, escolta, vull desenvolupar aquesta frase una mica per donar una mica, treure més de suc a aquesta escena. M'ho deixes provar, a veure com queda, i va quedar així.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿Mosky? ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano, que no va a permitir... Escuchad, imbéciles de mierda. Aquí hay un hombre que va a cortar por lo sano. Un hombre que va a hacer frente a la chusma, a la prostitución, a las drogas, a la podredumbre, a la basura. Y acabará con todo eso. Aquí hay...
Una aportació de Robert De Niro en aquest Taxi Driver que potser necessitava per enfortir, diguem, la seva personalitat, tenir el seu moment allò de glòria.
Sí, ho va fer molt bé, perquè clar, just, és curiós, si hi ha per alguna escena que es recorda aquesta pel·lícula, Taxi Driver, és justament aquesta, perquè la pel·lícula és boníssima, però una pel·lícula que tothom, una escena que tothom recorda de la pel·lícula és aquesta, justament, una escena que no hi era originalment en el guió.
I que va ser aportació, com deies sí, pròpiament d'ell. Però va ser precisament, Víctor, aquesta pel·lícula la que el va conduir, el va portar a la fama?
Sí, Déu-n'hi-do. No és que ell debutés amb aquesta pel·lícula, perquè ja portava una dotzena de pel·lícules fetes, algunes molt bones, com Main Streets, que era una pel·lícula de Scorsese, boníssima, i una altra que era la segona part del Padrí, de Coppola. Però aquesta va ser la que el va il·luminar, l'estrella que el va marcar definitivament. La pel·lícula era tan bona, també Taxi Driver, aquesta música que sentim esplèndida de Bernard Herrmann, tot va ajudar. També s'ha de dir una cosa, aquella era la gran època de De Niro. Va ser les grans pel·lícules, quan ell construeix el seu nom com a actor. Avui dia, De Niro, les pel·lícules que fa, diuen que té tantes despeses que necessita...
Qualsevol paper?
Sí, fer qualsevol cosa per mantenir el ritme de vida que té, el tren de vida. Jo crec que ha deteriorat la seva carrera profundament aquests últims anys, perquè ara treballa d'ofici, sempre posa la mateixa cara i fa ganyotes. Però en aquella època era un grandíssim actor, no? I és la bona època de De Niro. Però bé, avui tancarem aquest passeig que hem fet pels thrillers històrics amb Reservoir Dogs, d'una petita joia de Quentin Tarantino. Nosaltres escoltarem una cançó d'aquesta pel·lícula. La pel·lícula gira entorn d'un robatori que acaba com el Rosari de l'Aurora. I aquesta és una de les cançons, doncs, que sona en el film, i es diu Little Green Bag, la petita bossa verda.
Gràcies, Víctor. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.